Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
8.32, 15.32 a la remissió. Comencem aquest comentari d'actualitat d'avui. Avui amb la Xàdia Nasser, la notària d'aquí de la nostra illa. Bon dia, Xàdia.
Molt bon dia, Yamila. Bon dia a tots.
A veure, Xàdia, de què ens parles avui?
Pues començarem parlant un poquet de lleis o algo jurídic per a informar-nos en el comentari d'actualitat. I és, suposa que els oients recordaran que en octubre de l'any passat vam estar parlant de que s'havia aprovat la llei de la L i unes expectatives enormes. Vam parlar de que només tenia 5 articles, però les intencions eren bones.
Vam parlar justament ahir, vam parlar amb la de l'associació de L Balears. Mira, oh, quina casualitat.
Quina casualitat, mm-hmm. Molt bé. Pues esa llei tenia 5 articles. La primera, pues la finalidad de la norma, que era mejorar la calidad de vida y la posibilidad de acceso a prestaciones especiales de las personas con ELA o con otras enfermedades parecidas. El artículo 2 regulaba el ámbito de aplicación a las personas con ELA o con unos procesos altamente complicados y de curso generalmente como el de las personas con ELA irreversible. El artículo 3 reconocía automáticamente la situación de discapacidad de las personas diagnosticadas con ELA, de tal manera que se les daba ya, pues simplemente por el diagnóstico, una discapacidad o incapacidad del grado 33, de un porcentaje de 33% como mínimo, uh-huh. Y a partir de ahí más. El artículo 4 reguló un procedimiento de urgencia para poder revisar esa declaración de incapacidad de las personas que tenían ELA y que habían llegado con posterioridad a la ley para que le dieran ese 33. El artículo 5 recogía un procedimiento para la calificación del grado de dependencia de las personas con ELA para que se les permitiera, cuando se tiene con la ley de dependencia una dependencia, se tiene derecho a ayudas económicas, ayudas asistenciales, etcétera. Cualquier persona que tuviera ELA podía solicitarla en cualquier momento y el procedimiento iba a ser muy rápido, 3 meses para determinar el grado de dependencia, y se ordenaba al gobierno que garantizaría los derechos reconocidos en esta ley, ayudas, más personal en los hospitales, ayudas a las personas electrodependientes, etcétera. Hubo una disposición transitoria que fue lo que fue muy criticado, y es que todas las ventajas y los beneficios económicos, fiscales, sociales, existenciales que recogía esa ley no podían tener carácter retroactivo. Lo perdido estaba perdido. Bueno, se pensó, bueno, pero la ley está bien, vamos a incentivar. ¿Qué ocurre? Que no se ha podido poner en práctica, o la mayor, no sé si vuelven los de la asociación esta de la ELA de Baleares si tienen alguna opinión, pero parece ser que no se ha podido poner en práctica. ¿Por qué? Porque no hay dinero.
Exacte, això ens explicaven que encara no s'havia fet, doncs, la dotació, diguem, econòmica per a aquestes ajudes, i que la gent... Bé, ella es mostrava optimista, la representant, almenys per l'aprovació de la llei, però sí que és veritat que traslladava que els pacients o les persones afectades estaven molt, molt impacients, molt nerviosos, no? Perquè al final et canvia la vida. Això són persones que tenen molta dependència en molts casos i que necessiten de cures 24 hores, que han perdut la feina i que fins i tot altres persones de la família han de deixar la feina per poder tenir cura d'ells.
Exacte, i una de les finalitats de la llei era, Isa, que les persones cuidadores de les persones con ELA, per exemple, si deixaven el seu treball, mantenir-les la seva vida laboral, mantenir la cotització, la meitat la sufragaria el govern, la tramita ell, que tingueren possibilitats d'accés a la vida laboral quan terminaran de cuidar-ho. Bueno, no n'hi ha diners i no n'hi ha hagut desenvolupament reglamentari, con lo que no s'ha pogut aplicar. Ara, fa molt poquet, s'ha aprovat un real decreto, el 21 d'octubre del 2025, per a mejorar la calidad de las personas con ELA, etcétera, etcétera, que entrarà en vigor el 18 de noviembre del 2025. Tampoco es muy esperanzador, es una declaración de intenciones. La finalidad, agilizar los trámites administrativos. Son tres hojas por las dos caras de exposición de motivos y una hoja y media con 3 artículos que se limitan a modificar algunos artículos concretos de la Ley de Dependencia, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2023 y de un Real Decreto de Desarrollo de la Ley de Dependencia. ¿Para qué? Para crear un nuevo grado de dependencia que existirá cuando una persona con ELA esté en un estadio de ELA muy avanzado y además ya tenga asignado un nivel de dependencia de grado 3. Se llamará Dependencia 3+.
Sí.
També ho es va parlar, no?
Sí, sí.
I se considera que serà una dependència extraordinària. I garantitzar a ese grado 3+ de dependència o unos mínimos cuidados garantizados por la Administración General del Estado y unos ingresos económicos mínimos, pero que solo se podrán destinar una de dos, o bien asistencia personal o bien ayuda domiciliaria. El importe será mínimo 4.000 y pico euros al mes, máximo 9.000. Però seguim amb el mateix, no n'hi ha diners. Clar. Entonces no sirve para nada hacer esto si no hay dinero.
I també el que apuntaves, no? Que si és un document amb més exposició de motius que molt de context i molt de, molta filosofia al darrere, sí. I poca concreció, no?
Exacte, de què servís que me des una categoria plus.
A veure, ella, la presidenta, o no sé si era presidenta o representant de l'associació, sí que deia que hi ha persones amb ELA que fins i tot el grau 3 els està com petit, perquè estan realment molt, molt en una situació de dependència molt greu, però clar, si ningú té accés a les ajudes, és el mateix C3 que 3 plus que 1
sí,
que 0, no?
I que es facin lleis i que es facin 1000 fulles d'exposició de motius. Lo que hacen es nada. Es como, bajo mi punto de vista, y no, es como, bueno, ya lo tienes. No te quejes más que ya te ha aprobado la ley, ya, pero es que yo no quiero una ley.
Ya.
O sea, méteme en grado 1, pero ayúdame. Bueno,
totalment.
Pues cambien de tercio, sí. Porque... Bueno, parlem d'algú un poquito... Tampoc és molt divertit, sí, però bueno.
A veure.
Vam estar parlant de, també fa temps, de les regles de circulació. Se modificó el Reglamento General de Circulación y resulta, jo no ho sabia, que ese Reglamento General de Circulación també és obligatori per als peatons i els ciutadans. No sé si en los colegios ara s'ensenya o no, però una persona que no tenga necessitat de conducir ningún vehículo no sabe, no conoce ese reglamento. Però la ignorància de les lleis no excusa de su cumplimiento. Clar. Que, clar, tu saps que ara els oients ho saben que quan anem per la acera tinguen que caminar per la acera de la dreta i en el sentit de la marxa. I si per qualsevol cas tinguem que anar per la acera de l'esquerra, tenemos que ceder el paso a los que se lleven nuestra mano, que això ho van estar parlant. En canvi, quan estem en la carretera o en el arcén, n'hi ha que caminar per la esquerra. ¿Por qué? Porque facilitamos la visibilidad de los vehículos que vienen de frente y nosotros nos podemos apartar. Y es una ley y hay que cumplirla. Pues, ¿qué pasa si no la cumplo? Bueno, pues hay que cumplirla. Vaig llegir fa poquet una sentència en... Una sentencia en Burgos, de un juzgado de Burgos. Un peatón fue atropellado por un vehículo industrial. Debía de ser un tractor o algo así. Le causó muchísimas secuelas. Le causó una invalidez absoluta permanente y algo, por lo visto, bestial y muchísima recuperación. Sufrió politraumatismos graves, etcétera. Y reclamó al juzgado una indemnización de 180.000 euros que cubría los gastos médicos, perjuicios, no sé qué. ¿Qué pasó? Que el juez estimó su demanda, dijo, sí, tiene usted razón, tiene derecho a indemnización, pero hay una concurrencia de culpas. Es decir, es usted también culpable, tanto como el conductor. ¿Por qué? Porque es va a demostrar que el conductor llevaba un vehículo enorme en una viga, en un costat, en el costat dret, que le dificultaba la visibilidad. Es va a demostrar también que invadía el arcén de la dreta, porque no veía por culpa de la viga, pero además era tan gran que tenía que desplazarse para que los coches que venían de frente pudieran pasar. Y tampoco la orografía o la forma del terreno facilitaba mucho la visibilidad. Es decir, todo estaba en contra del conductor. Y encima, sabiendo que llevaba un vehículo tan gran en la viga esa que le dificultaba la visibilidad y tenían que desplazarse, tenía que haber asistido por una tercera persona. Pero también va a demostrar que el peatón estaba circulando por la dreta.
Wow.
Con lo que la segunda negligencia va a ser no estás haciendo lo que la ley te impone para hacerte visible y evitar
accidentes. Clar, tu no havies d'estar allà realment, no? Havies d'estar en l'altre costat.
L'altre costat. Ui. Sí, l'altre costat. Entonces, el juzgado concluyó que la responsabilidad era compartida, que no només era negligencia del conductor, pero que, claro, que al fin y al cap, dur un vehículo de motor implica un perill y exigís un deber mayor de diligencia. Por eso no absolvió al conductor del camión. Entonces, per això és important que sapiguem.
Que hem de circular per... I per on era? Era...
Quan vas per la carretera, de tal manera que tu veges els cotxes de frente.
Sí, d'acord.
Els que van contra ti, que tu los veas de frente.
Però i quan no hi ha cotxes, que és un lloc peatonal?
Quan no hi ha cotxes, con lo que dius que va passar en Turquia,
sí, però...
que vas per la esquerra. Tu vas per la esquerra. No, perdó, tu vas per la dreta.
Per la dreta.
Per la dreta, en el teu sentit,
sí.
que vaja per la dreta. I si tuvieras que ir por la izquierda, pues como esas películas que vemos en Nueva York, creo que es, si tens que anar per la dreta, esa persona que te va empujando en el hombro es perquè té preferència, tens que deixar-li passar.
Clar, clar, clar. Sí, sí. No, sí, això allà a Istanbul, la veritat que es notava que anàvem al revés. O sigui, tothom anava cap al mateix sentit. Això està molt bé, no? Quan hi ha aquests passatges, també a Barcelona, no? Aquest portal de l'Àngel, imagina't, amb aquestes grans aglomeracions de gent, doncs sempre està bé tenir un ordre, no?
Sí, el problema és quan, per exemple, en el passeig aquí dels Pujols, que estan els puestos i tot això, com només estan en un costat,
ja,
clar, Sí, bueno, pues se suposa que tens que anar per la dreta. Has i si de... toca, pues per l'esquerra, para que esos que van al ah, revés.
No, has de donar la volta, no?
No saps si a la manzana o si, exacte, o si per el costat.
Exacte. Molt bé, molt bé.
Vale. I
a veure...
Ara parlem un poquet d'una biografia o història que m'agrada a mi molt. El padre del gas de les bebides gaseoses. Mm. Vale? I com això va acabar en una bebida que tots coneguem, que no és la Coca-Cola.
D'acord.
Es día Joseph Priestley. Nació. Van a ser.
Yo em passa això també. La barreja de les llengües,
sí.
Eh?
En Reino Unido en 1733. Era un tío inteligentíssim. Sabia 9 idiomes, va escriure 150 obres de política, de religió, de ciència, etc. En 1774, quan tenia 41 anys, descobrió o consiguió aislar el elemento químico más importante para la vida, que es el oxígeno. Va a ser el primer que va a conseguir. Lo que pasa es que le iba a decir aire desflogistizado, porque en aquella época existía una teoría científica que decía que todas las materias, todos los objetos combustibles, al combustir, expulsaban al aire flogista, que era del griego combustión. Y el aire tenía la capacidad de retener una cantidad determinada de flogista. Tú en una campana gran, pues sabes, una vela, y la vela echaba flogista al aire. Y cuando el aire quedaba saturado de flogista, ya no podía absorber más, la vela se apagaba porque no podía expulsar su flogista. Y era una teoría científica consolidada y bestial.
M'agrada, m'agrada. És una teoria, doncs, jo que sé, que podries fer tu mateix, no, un dia així, informada amb els teus amics.
Sí, està
molt bé.
I sí,
exacte.
I sobretot, en aquella època, tota la ciència era experimental. Entonces, és el què passaria si? Ellos llegaven a dir, què passaria si? Voy a verlo. Nosaltres em quedem, què passaria? I ara con la guia, què passaria? I nos lo dicen. Pues eso fue a verlo. Va a descubrir a eso gracias a su amigo. Era muy amigo de un científico que se llama Benjamin Franklin, que fue el mismo que más andaban a firmar la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Como ni había menos gente, pues entre los famosos se conocían más que ahora. Y se le pidió consejo porque le habían ofrecido un puesto de trabajo y dijo, no sé si elegirlo o no. Y Benjamin Franklin le iba a decir, bueno, es un llistat dels pros i els contres y decidís en funció de on hi has gamés. Al final va a triunfar els pros, perquè n'hi ha més pros. El treball era treballar per a un conde molt ric en la seva mansió, perquè i se conde necessitava tindre un bibliotecari per a una biblioteca enorme, un profe per als seus xiquets i un amic intel·lectual en el que compartir.
Ah, mira, o sigui, i ell va ser contractat com a amic.
Sí, va ser contractat com a amic, profe i bibliotecari.
Ah, molt bé, tots tres en un, molt bé.
Sí, clar, els condes d'aquella època, pues bueno, l'amistat tenia aquesta relació. Entonces, es va trasladar a la mansió i el conde li va construir un laboratori per a que provara lo que li donara la gana. Tu imagina't en la curiositat d'aquella època per provar tot lo que se te ocurra. Què passa si...
Ja,
pues,
ja.
Això estava tastant. Ja se sabia que quan se quemava algo dentro d'una campana gran de vidrio, se generava una espècie de gas que lo que feia, le llamaban gas asfixiante porque els ratolins que pues saben es morien y la vela no ardía. Sabía que si en las mateixes condicions claves una planteta dins, pues el ratolí tardava més en morir-se, vivia més i la vela ardia més. I este va a dir, bueno, voy a probar algo más, a ver qué quemo. Va a pensar, voy a ver si quemando mercurio, que echa un gas, a veure què passa. Entonces, en una campana muy grande va a posar un mineral que tenía mercurio y com es chiquets, en una lupa va a proyectar el rayo del sol contra el mercurio ese para que tirara aire. Va a agafar ese aire, el va a tancar herméticamente y va a decir, ahora empiezo mi experimento. Va a clavar una vela dins d'ese aire. Tinc que encontrar que era un laboratorio molt gran, no en un tarrito de mermelada no estava el aire. Si
yeah.
I va descobrir que la vela ardia amb més força. Va a clavar, agafant-lo a Isna de la cua, un ratolí dins de l'aire, a veure si se muere o no, tal. I el ratolí estava tan contento i estava super a gust. Dijo, no està malo. O va a provar en si mateix. Va a dir, bueno, marea un poco, però quan terminas de respirar, estàs respirando ahí més guai i més fàcil. Entonces pensó que eso podia convertirse en un artículo de lujo. Pero lo vendió como lo llamó aire desflogistizador, que llevaba la flogista, y lo declaró que era 5 veces mejor que el aire común. Total, en realidad lo que había conseguido era aislar el oxígeno.
Claro.
Es el primer que va a conseguir aislar el oxígeno. En ese experimento tan absurdo de qué pasa así. Y con eso demostró que hasta entonces con el flogista se pensaba que el aire era un elemento puro, natural. Y va a demostrar que no, el aire en realidad está compuesto de muchísimas cosas. O sea, ese descubrimiento fue lo que luego nos dio todo lo demás. O sea, y va a ser Isina en el laboratorio ese del este. publicó, perquè era molt científic, molt tal, publicó sus hallazgos en 1774. Casualmente, dos anys antes, el mismo descubrimiento ho havia fet un altre científic, però va publicar la seva obra quatre anys després.
Ah, d'acord.
Entonces, no ho sabien hasta que d'això, o igual era un convenenciero, un oportunista. O tal, va viatjar este Joseph Freisel con el conde per Europa i es van trobar a un científic, Lavoisier. Bueno, ese es considerat el padre de la química moderna. Le contaron el experimento. Lavoisier dijo, voy a probar. Lo probó por sí mismo, lo descubrió y lo que hizo fue ir un poquito más allá y desafió y desmontó la teoría del flojista. Demostró que tanto la combustión como la respiración tienen un elemento común que es el oxígeno y le llamó oxígeno y pretendió atribuirse él el mérito.
Ay.
Pero como Joseph Priestley havia sido muy prolífico en les seues publicacions i era molt conegut i no ho va lograr. No ho va lograr. Entonces, ¿per què no ho va lograr? Perquè ja era molt conegut. És el que va inventar la goma de borrar, per exemple.
Ostres!
Però el més xulo també és que abans d'anar-se'n, el conde vivia propet d'una fàbrica de cervesa i estava obsessionat en les burbujetes de la cervesa, en el ácido este, en el anhídrido carbónico, bueno, com es diga, anonomis.
El gas?
Sí, el gas, com es diu?
No ho sé.
Bueno, pues les burbujetes. Se pasaba el tiempo y decía, yo esto tengo que conseguir que de alguna manera se haga de forma artificial. Total, que ¿qué pasaría si? Y le van a disar un recipient, una palangana. En aigua la va a colocar damunt d'una tina que estava burbujejant. Mm-hmm. I va veure com les burbujes no eludien, sinó que passaven alrededor del platet, és que se introducían dentro de l'aigua i burbujeaven. Dijo, vale, pues esto, el agua esta la acepta. Probó el agua y digo, está refrescante y está guay, pues tengo que conseguir hacer esto artificialmente. El anhídrido carbónico es un ácido, mezcló dentro de unas tripas de cerdo, mezcló tiza con un ácido para generar esas burbujas. Le metió una pajita y esa pajita la pasaba por una probeta con el agua y meneaba el agua para que el agua retuviera las burbujas. Y lo consiguió. Agua con gas.
¡Guau!
Agua con gas. Total, la probó y dijo, oye, qué buena, qué refrescante, no sé qué. Y creó eso, ese agua con gas. Sabía ácida y refrescante y con una absolutamente nula visión comercial la llamó agua impregnada con aire fijo. Porque en aquella época el anhídrido carbónico se llamaba aire fijo.
El marketing no era el seu fort.
No era el seu fort, no. Es suposa que com era molt religiós, molt sienta i sol, tot ho feia per la humanitat. Va publicar el seu descobriment en 1772 i con fines humanitarios no tenia molt d'èxit hasta que un relojero alemán que se llamaba Johann Jakob Schwepp
claro.
Lo leyó y dijo, yo esto tengo que conseguir industrializarlo. Se pasó 10 años hasta descubrir cómo poder ese experimento rudimental en la barriga del porc con fero. Consiguió el agua carbonatada, pero no tenía éxito hasta que les va a trobar a Erasmus Darwin. Ahí todos estaban relacionados. Era el abuelo de Darwin, el de la evolución. Erasmus Darwin era un metge al que le encantaba irse a agua y además estaba muy reconocido en todo Reino Unido. Y empezó a recetar a la gente todos los días un agua carbonatada, porque va molt bé, per el paludisme, per el estómago, pero va a aconsejar que le pusieran un poquet de quinina, pero darán-li un sabor a jarabe. Ya tenguem el agua tónica. Va triomfar moltíssim l'aigua tònica perquè per a tots els enfermos se toma moltíssim. A mediados del siglo XIX, Schweppes era ja una marca registrada i un montón d'inglesos i tota la gent ho prenia com a medicament. L'èxit absoluto, esto ja és una història mundialment coneguda, va ser en 1870 quan la malària afectava als soldats inglesos en la Índia. Pues les van aconsellar agua tònica que tiene quinina i la quinina era un preventiu contra la malària. Pero los soldados el sabor de la tónica y sin amargueta, jarabe no les agradaba y lo mezclaban con el alcohol que tenían a mano. Siguiente inglesos y escoceses, ¿qué alcohol tenían a mano?
El whisky, ¿no?
La ginebra. La ginebra. Tienen la ginebra, es de veres, el whisky es escocés. No, pues tenían la ginebra, no sé por qué.
No, bueno, la ginebra es mola inglesa también,
sí,
¿no?
Sí, pero ¿y el whisky? Ja. Escocés. Bueno.
Bueno.
Bueno, ho mesclaven. És que sí, igual ho van tastar en
escolta,
whisky.
Escolta, que whisky amb aigua també es veu, eh?
Sí,
no
sí.
No sé si amb aigua
però
amb
aigua
gas.
Però gas,
no ho sé.
No, però això era tònica, ja.
S'hauria d'experimentar.
Oye, pues en tònica té raó, whisky en tònica, perquè igual l'amargor...
Bueno. Bueno. Clar, van inventar el gin tònic.
Sí, clar.
Allà, per prevenir la malària,
per
no?
Per prevenir la malària, però li s'agradava tant que ja no se la prenien com una prevenció, sinó com una celebració.
¡Ostras!
Como ya, pues eso, celebració, celebració, cuando tornaven a casa, pues saltó la agua tónica de las farmacias a las casas hasta llegar al momento actual. Sueps puso sabores, etcétera, etcétera, y hasta ahora que no sé si estará ya en quiebra o no.
Jo crec que no, no?
No ho sé, no ho sé, perquè a mi m'agradava molt...
La tònica,
la tònica, Sueps. I quan vas a qualsevol puesto ja no n'hi ha tònica Sueps.
Però saps per què? Jo crec, aquesto ja, això ja és cosa meva. Perquè ara el que fan les altres marques és fer tòniques. La gent quan veu una Coca-Cola vol una Coca-Cola, i sí, quan veu una tònica Schweppes vol una tònica Schweppes. O sigui, si veus tònica, veus tònica Schweppes.
Exacte.
Però si veus un combinat, que és més o menys pel que la veu tothom,
sí,
ja igual t'és més igual. I marques com Coca-Cola, tal, saps què fan, no? Les posen molt barates o les regalen.
Però, però és que estan molt, molt roïns. Estan...
No estan tan bones.
No, no estan tan bones. I a mi m'agrada la Schweppes sola o la Schweppes en quota. No quiero una tònica con partícules de... pimienta.
Exacte, però fan, bueno, fan tòniques com més assequibles per als bars, i als bars els hi surt de compte, perquè
clar,
bé, no et posen, igual compren menys tònica, no ho sé, però és veritat que si has de, clar, jo no sóc molt de beure tònica només, però la gent que beu tònica...
Sí,
que,
sí, sí, la tònica, si te la veus a soletes...
La veu Schweppes, no?
Sí. O és Schweppes, o no te la veus, perquè entonces per això em demané una aigua en gas. Igual que, per exemple, el Bittercast, a mi és una beguda que m'encanta.
El Bittercast, ostres.
El Bittercast, però pareix ser, segons em van dir, que se la regalen als bars perquè ningú la pren.
Sí, és una mica ara també, parlant d'aquestes begudes, la casera, eh?
Oh,
la,
sí.
Què és la casera?
És una gaseosa.
Però és sí, com
està
una
dolça.
Tònica, no?
No, perquè està dolceta, està dolça. És, no, sí, perquè abans no estava tan dolça i suposava que era molt sana, perquè no tenia calories, no sé, no sé quantos, però té edulcorants, i a soletes no està bona. Però si et fan un, vin, un
tinto de verano, no?
Té que ser con casera. No me pongues Sprite, però almenys el meu gust. No em poses perquè està massa dolç i el vi ja té un sabor raret.
La gent és molt a Espanya, això de la casera, eh? El
sí,
tinto de verano.
Sí.
I no tothom la té. És difícil de trobar la
sí,
casera.
És de veres, sí. Sí, sí, sí,
sí, sí.
Igual que tampoc te vale el tinto de verano ja comprado hecho, perquè està massa dolç, però bueno.
També. Això és molt ruïn, eh?
I aquí també n'hi ha molta costum de demanes un tinto de verano i després en una sangria.
Ah,
en alguns
sí,
llocs, i dius, no, és que no és el mateix.
No, no, sabria, el mateix. No sabria com fer jo un tinto de verano. Ara em dius com es fa i no, no te'l sé fer, eh?
Jo ho vaig llegir, ho vaig buscar per internet, perquè pensava que era bien gaseosa només, però no, pareix que té un poquet de vermut.
Ah, sí?
Pareix que sí. Una punteta per a deixar-li un saboret i després, pues sí, trossers de fruita, però no tota la cosa que li posen a la sangria.
Doncs mira, la tònica és una beguda... Aquí no es porta molt, no?, a Espanya. No ho sé, jo no veig molta gent beguent tònica aquí. Crec que és una cosa més nòrdica.
Pot ser. Sí, aquí es diu més l'aigua en gas, que està
sí,
també molt bona. Mira, i va ser el primer invent d'este pobre home, que no...
Sí, i a Itàlia...
La frisante.
Sí. Tota l'estona, eh?
I els inglesos també, és de veres, aquestes botelletes que tenen aquesta pegatina tan xula. Sí, està molt de moda.
És la veuen, tipus, a la taula quan mengen hi ha l'aigua amb gas i l'aigua sense gas.
Sí, sí.
No és com aquí. Aquí no, no sé, jo
no,
almenys...
Aquí és la, es comences con una canya i després ho seguís en aigua.
I després un gin tònic, no?
I la tònica, si pot ser Sueps, vale? I si no, pues en té igual.
Exactament, bueno, exactament.
Sí.
Uau, doncs quina història més curiosa aquesta de la tònica. Jo no tenia ni idea, la veritat. Mira, com per un experiment, i també
sí,
curiós el fet, no, de que es coneixerem tots.
És que sí, és que és un hilo, un fil, que la història no és la persona, perquè entonces acabaria, sinó tots es coneixien. Suposa que era perquè n'hi havia menys població o perquè es concentraven tots allí, o perquè tampoc era tan amic i es la, simplement li mandó una carta. O tu, com a científic, què opines, per exemple?
Clar, són cercles, no? Al final, cercles on, bé, si tu ets científic, parles amb l'altre científic, et vas coneguent, és una mica com aquí els que fan, jo què sé, si fas teatre, probablement
clar,
coneixeràs a la gent que fa teatre o que escriu teatre, no?
Clar, i quan estàs en aquest moment del descobriment no eres ningú, te
clar,
descobren després. Ara mismo segurament n'hi haurà científics que estaran parlant entre ells amb tants històries, vete a saber què,
ja,
i no ho sabem,
ja,
i sabrà més endavant en les històries. Però sí, la curiositat que tots tenim, però els científics d'aquella època, suposo, i espero que els d'ara també, tenien, además, l'ímpetu este de vaig a fer-ho. No es quedaven en el sillón o en el mòbil en la mà o en lo que estiguen fent.
Clar, ara bé, ara ja hi ha descobriments que si aquests científics poguessin aixecar-se fliparien moltíssim,
sí,
eh?
Crec que l'únic que ens queda és el teletransportació. Ja no es queda res més de la ciència ficció que dius, la realitat ficció. Em pense que no queda res més.
Jo, si pogués tenir un poder, seria aquest.
Teletransportació.
Sense cap mena de dubte. Quan em diuen, no, llegir la ment. Ja. Jo dic, què? Què no, vols? Està amargat?
Sí, ja, però teletransportació. Depèn, perquè si et fies del Google Maps o tot això, pots acabar en un precipici. No?
Ja, però sí, de vegades... Mira, l'altre dia la Irene Roig Francolí ens va contar que seguint el Google Maps una turista italiana va acabar directament a un canal de Venècia, directe, allà es va caure. I de vegades es porta a llocs així, però... Jo teletransportar-me és quan no haver d'agafar avions...
Ja, i el temps que t'agradies.
El temps que t'estalvies, no?
Però tindries que poder teletransportar-te en la maleta, no?
Sí.
Clar. Això, o en tota la roba damunt.
I també t'hauries de poder teletransportar... Jo crec que això seria un xoc, pel cos.
No ho sé. Mm. Bueno, són partícules, no? I
no ho sé. No ho sé. Estaria molt bé. Jo ho faria sense dubte, m'apuntaria, perquè no m'agraden els avions. A més, els viatges m'estressen una mica. Doncs mira...
Bueno, per sort pots anar... però clar, si no t'agraden els avions, viatjar a un altre país és un poquet complicat.
Sí, jo ho faig igualment, però sí. Passant-ho malament. Mm? És així.
Bueno, ja t'acostumaràs. Sí.
Doncs, Xadia Nasser, moltíssimes gràcies per aquest comentari d'actualitat i per aquestes converses. I res, ens trobem d'aquí a una setmana o dues. Ah, no, tu estàs ara fent una cosa...
Sí, tinc
molt
un poc de... Sí, tinc un poc de dificultats per a disposar de temps.
Bueno, doncs enhorabona igualment.
Moltíssimes gràcies, Yamila.
Gràcies.